Ràdio Maricel, a cel obert.
Irlanda era l'únic país que tenia l'obligació constitucional de preguntar en referèndum per al Tractat de Lisboa, aquell tractat que substitueix a la Constitució europea, doncs, fruit d'un llarg procés de negociacions entre els líders europeus i que doncs, podia permetre, en certa mesura, unificar bona part del gruix d'aquesta Constitució. Doncs bé, els únics que tenien l'obligació de preguntar als ciutadans eren els irlandesos, i els ciutadans irlandesos no sabem exactament per què, i ara ho intentarem esbrinar, o com a mínim doncs, que Joaquim Millán ens doni la seva opinió. Han acabat dient que no. Joaquim Millán, bon dia.
Molt bon dia.
Al final els irlandesos han dit que no.
Ens ho temíem dimecres. La veritat és que jo seguia encara tenint un pèl d'esperança pensant que sent el país que va entrar més pobre i el segon més ric en aquests moments, sabrien d'alguna manera també valorar la solidaritat interna dins la Unió Europea, que ha suposat que Irlanda en aquest moment sigui un dels països amb més capacitat d'adaptació i, per tant, en aquest sentit, un dels nous països anomenats rics dins el que és la Unió Europea. Però, bueno, finalment hem vist que no, el no ha sigut el que ha prevalgut, i realment doncs, l'abstenció també és significativa, perquè realment doncs, bueno, sembla ser que aquesta abstenció en certa mesura també ha ajudat a que el no hagi estat només guanyador, sinó que, a més de guanyador, amb uns quants punts d'avantatge sobre el sí, la cosa que fa que sigui més complicat, no?
A qui castiga aquest no?
Bé, jo penso que en aquests moments aquest no ens fa repensar moltes coses. De fet, és la quarta vegada que amb referèndums s'ha dit no a algun dels grans passos de la Unió Europea, però és la segona vegada que ho fa Irlanda. Ho va fer perquè, així com tu m'ho bé deies, constitucionalment estan obligats, ho van fer amb Nice, que al cap d'uns mesos van tornar a votar i van dir que sí. Dinamarca ho va fer amb Maastricht. Després tenim els altres dos referèndums que han aturat el procés de Constitució Europea recentment, que van ser els nos d'Holanda i França, i ara Irlanda una altra vegada, després de refet aquest projecte constitucional en forma de tractat de Lisboa, i per tant, deixant de banda ja la paraula Constitució i el que això significava per l'avenç polític d'aquesta integració europea, doncs ens ha tornat a dir que no, i per tant, jo penso que en aquests moments hi ha una sensació de que tornem a tindre un problema sobre la taula a nivell de Unió Europea. De fet, el senyor Sarkozy, que dintre de poc França presidirà la Unió Europea, ja sabem que cada 6 mesos hi ha un estat membre de la Unió Europea que presideix i ara li tocarà a França, una de les primeres visites que farà serà justament a la República Txeca, que és la següent en presidència, entre altres coses, perquè aquest no d'Irlanda pot ajudar, en alguna manera, aquells que, tant a la Gran Bretanya, que ja estem veient que hi ha moviments, com a la República Txeca, que també n'hi ha, vulguin fer un referèndum i que, a més, es sospita que no seria positiu, no? I, per tant, això ens complicaria bastant la vida a tots plegats, no? Ja no seria només Irlanda, no?
Uh-huh. De moment, avui, si no tenim mal entès, el primer ministre irlandès ha de donar explicacions als socis de la Unió i, si no recordo malament, fins i tot la Unió Europea li demanarà a Irlanda ara què es pot fer.
Evidentment, perquè, clar, aquí ja hem vist avui que el president d'Irlanda doncs, ja diu que no és un problema tan sols irlandès, sinó que és Unió Europea, i veiem com el resto de socis de la Unió Europea diuen que aquest problema que té Europa l'ha provocat Irlanda, i per tant Irlanda és la que ha de proposar quines solucions té, si fer un nou referèndum, si no, què és el que Irlanda vol o què Irlanda proposa per poder intentar superar aquest entrebanc que realment torna a ser un problema greu, perquè fa poc l'hem tindre, com deia jo abans, amb Holanda i Països Baixos i França, no? De fet, també hi ha una altra qüestió, és a dir, tothom es planteja dels 27, hi han hagut 18 sis fins ara, entre ells no Espanya, com recordàvem perfectament el dimecres, encara, i llavors, clar, algú diu, bueno, quin pes té aquest no del referèndum envers els altres 18 que sí, perquè també en un moment donat ens podem preguntar si al final portar referèndum i que en un moment donat el referèndum sigui que no té més valor que els altres 18 sis que fins ara els estats han anat ratificant aquest tractat de Lisboa, doncs esclar, també tindrem un problema de metodologia, no?, de treball, perquè esclar, és que si no serà un problema. El que és significatiu, com tu m'ho bé deies, Joan, és si l'únic país que constitucionalment té que preguntar a la ciutadania, i és la pròpia ciutadania que diu que no, això ens crea no un problema, sinó que també un interrogant, de dir, bueno, si en l'únic país que pregunta la ciutadania ells diuen que no, ja no és el no d'un govern o el no d'un estat en tant en quant el govern ha pres la decisió, sinó que són els propis ciutadans, i això vol dir que alguna cosa trontolla, que alguna cosa falla, quan, com deia jo fa un moment, ha estat un dels estats que han estat més beneficiats d'aquesta Unió Europea fins ara, per aquesta solidaritat interna que ha fet que un país, entre cometes, pobre en el seu moment, sigui un dels països considerats avui ric i amb més capacitat econòmica a l'edat dels 27. I això, clar, és un problema, no?
Crida l'atenció, o una certa, una miqueta, això, una crida l'atenció, el fet que la manca d'autocrítica, potser, des de Brussel·les, l'assumpció absoluta de responsabilitats per part dels governs irlandesos, però el fet que des de Brussel·les no es vegi que potser alguna cosa s'està allunyant, avui ho planteja precisament La Vanguardia, entre els ciutadans i la direcció política de la Unió Europea. No tenen ganes els dirigents d'Europa, els dirigents d'aquesta Unió Europea, doncs de donar explicacions més enllà de la pura assumpció de responsabilitats d'Irlanda, i lligat amb aquesta pregunta, ningú ha pensat què podria passar si en lloc d'haver-hi un referèndum n'hi haguessin 27?
Bueno, jo penso que hi ha dues qüestions. Contestant la segona, que per mi és més fàcil, penso que sí que és veritat que la metodologia, com deia jo, en aquest moment s'hauria de modificar, perquè si no això ens torna a portar un problema. És a dir, no es pot ratificar un tractat durant un any, perquè les condicions durant un any als 27 estats cada cop van variant, per qüestions internes, per qüestions de desgast del govern, per eleccions, etcètera, etcètera. Per tant, quan ja els propis governs van signar l'acord el 13 de desembre, recordem que a Ràdio Maricel vam fer un programa el dia abans, el 12 de desembre, i el 13, el dia següent, signaven tots, i per tant assumien aquest tractat, que només tenien que ratificar. Resulta que llavors tenim un període d'un any de ratificació, i això és un problema, perquè evidentment veiem que hi ha diverses intensitats, diversos moments, etc etc, i això ens passaria igualment aquí si ho hem donat totes les comunitats autònomes tinguessin que ratificar no sé què que ens hagués proposat el govern de Madrid durant un any. Segurament això ens complicaria la vida. Per tant, jo penso que la metodologia ha de variar. I si s'ha de fer un referèndum, com tu deies, als 27, fem-ho, però al mateix cap de setmana. Durant el mateix cap de setmana, als 27 estats, i posem les regles de joc que assumirem tots el resultat, si hi ha uns mínims d'estats que voten que sí, i un mínim del percentatge de la població de la Unió Europea que vota que sí, com passaria amb un referèndum a l'estat espanyol en el cas que es faci, no? O a Catalunya, quan va haver-hi el de l'Estatut. Per tant, em refereixo que s'han de posar unes regles de joc, i no pot ser aquestes ratificacions a 12 mesos, que en política ja sabem que això és un problema, i a més en 27 estats amb les seves problemàtiques internes. I en quant a la primera pregunta que en deies, doncs, l'autocrítica, Brussel·les, jo crec que, home, Brussel·les, també ens estem acostumant a vegades a exigir masses a Brussel·les, i tot el problema té Brussel·les. El Brussel·les, recordem, quan parlem d'incidències Brussel·les, i això aquí, amb els programes que hem fet, ara i Maricel ho hem explicat moltes vegades, les institucions de Brussel·les moltes vegades són les pròpies, els propis governs dels 27 estats, no? Per tant, alguna cosa els estats estan fent malament perquè realment hi hagi aquesta llunyania de la ciutadania envers la política en general, i especialment el tema del procés d'integració europea.
Dir-te
que des de Brussel·les s'han fet esforços, poder no suficients perquè veiem els resultats, però es fan esforços. El problema està en que també hem estat en un tema, una dinàmica general del desinterès i desafectació de la ciutadania envers a lo públic i envers a la política en general. I això, evidentment, afecta en un procés més complex que els que tenim més propers, com pot ser el d'integració europea.
És a dir, si s'ajunten el senyor Sarkozy i la senyora Merkel per decidir qualsevol cosa, i allò és el que tira endavant, potser la ciutadania té una certa percepció que al final tots s'ho cuinen els estats.
De fet, la veritat és que, desenganyem-nos, el motor de la Unió Europea durant molts anys han estat els governs dels estats membres. Hi ha hagut un moment que semblava que es volia compartir aquesta responsabilitat de tirar del carro amb altres administracions, com la regional, la local, per la seva importància en aquests moments, i de fet s'ha obert aquesta possibilitat, i de fet des de l'àmbit regional i local encara que sigui d'una manera i una percepció minsa, però s'està aprofitant. Igual que la ciutadania, en el moment que es va crear la metodologia de la compensació, que era diferent a la de la conferència intergovernamental, entre governs. Però desenganyem-nos, al final han tornat a estar els governs els que han assumit aquest repte, i a més a més ens trobem justament amb aquestes fotos, que després, evidentment, per qüestions mediàtiques, s'acaben simplificant, del senyor Sarkozy i la Merkel donant-se la mà i dient, bueno, pues, escolta tu, hem de tirar cap aquí o hem de tirar cap allà. Això, en el fons, no és res més que la mateixa metodologia de treball que ens trobem a l'àmbit local, regional o estatal a casa nostra. I el que passa que, esclar, amb un tema com és el de procés d'integració europea, en el qual encara s'ha de fer molta pedagogia, doncs encara és un punt feble molt important que fa que la gent, pues encara més amb aquest tema, se senti totalment, no solament que la cosa està molt lluny, sinó que a vegades, moltes vegades, el comentari de això no va amb mi, no? I això no és cert, però és així la percepció que té la gent, i aquest és un hàndicap i un problema greu.
Joaquim Millán, en un minut, i a partir d'ara què?
A partir d'ara jo seria partidari d'acabar aquest procés de ratificació. No podem passar el mateix que vam passar amb l'anterior situació, que es va aturar tot, quan hi havia hagut un referèndum, per exemple, d'Espanya i Luxemburg, que van dir que sí, i aquí ningú se n'en recorda d'això. Jo penso que hi ha hagut 18 estats que han dit que sí. S'ha de continuar el procés de ratificació fins al final i intentar que buscar una solució i una sortida per Irlanda, com ja ha fet en altres ocasions, igual tornar a convocar un altre referèndum. Aquesta seria una possibilitat. Però està clar que nosaltres hem de tancar aquest any de ratificacions i veure exactament qui ha dit que sí i dit que no. I també et dic una cosa, jo seria partidari aquesta ocasió, perquè si no perdrem credibilitat, dels que hagin dit que sí tirin cap endavant i els que hagin dit que no, doncs es quedin aturats i busquem solucions per ells. No pot ser que un estat amb un referèndum puntual d'un moment donat, que jo el respecto moltíssim i que segurament part de no tindran, aturi el projecte europeu quan la majoria ha dit que sí.
Doncs Joaquim Millán, d'Eurolocal, col·laborador d'aquesta casa amb temes europeus, a l'octubre, doncs, quan recuperem aquest espai, sabrem què ha passat, què han decidit i podrem continuar parlant. Joaquim Millán, com dèiem, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres per l'interès.
I a tots vostès, doncs, el que dèiem, ho hem deixat aquí, hem pogut avui parlar de tota una sèrie de temes, aquesta interessant presentació de l'Amic de les Arts divendres, també divendres aquestes samarretes de l'Ave Maria, i hem acabat, doncs ara mateix, parlant amb el nostre col·laborador, en Joaquim Millán, sobre el referèndum irlandès. Primer a cel obert de la temporada, demà el segon, demà dimarts, moltes més coses. Que passin un molt bon dia. Fins demà.